sumint a poc a poc.
5 i 4 minuts, més notícies al butlletí de les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
El replà. Araceli Bosch i David Oliver. IB3 Ràdio.
Són les 5 i 5 minuts i si mos estàu escoltant heu de saber que això és el replà d'IB3 Ràdio, segona hora de replà en viu i en directe, tots equip amb en Joan Ferrés, en Juan Mimàs, en Toni Frau, en Joan Jiménez en el control tècnic i tots els col·laboradors i amics de replà que passen per aquí cada dia i passaran fins divendres a les 7 de sora baixa, després ja vos direm adeu amb una gran festa, tu que has preparat duràs...
Jo duré
berenar,
per menjar.
Duràs
jo...
ganxitos?
Saps què duré? Saps els cremadillos en sobrassada?
Sí, aquests, val. Jo crec que en Toni Frau durà ganxitos, en té cara, i en Joan Jiménez...
És
no
que
sé,
té cara de ganxitos.
Té cara de ganxitos.
I de Fanta.
I en Joan Jiménez potser anirà a agafar figues, a Faravila, o una cosa d'aquesta, saps? Ja veurem. Vinga, i ara d'aquí... Ara berenarem, però...
És que quina
horeta, eh? Sí, i després de berenar seguirem parlant de menjar, però relacionat amb la cuina, perquè és moment de deliciar a cuina, aquesta secció que en Toni Camps mos ha compartit aquest mes d'agost. I el que fa és dir-li a un cuiner, cuinera, per què no escoixes una pel·lícula relacionada amb el món de la gastronomia o del menjar i en parlem un poquet. I don Miquel Gelabert de Can Marc de Manacor ha escollit una pel·lícula d'Ang Lee que se diu Comer, beber, amar. Ho dic així en castellà, que és així sí. Com mos ha arribat, perquè si ho dic en xina és fatal, ho pronunciaré fatal. Segurament diré peu, micròfon, ratolí.
Efectivament.
Millor de deixam. I això serà d'aquí una estona a les 5 i mitja. Després connectarem amb en Joan Ferrés, que és a Vilafranca. Segur que vos sona aquesta trobada de teatre que és Fiat.
Un referent, eh?
Absolutament, un referent. I d'aquest referent podria no continuar o no continuar de la mateixa manera si no s'aconsegueix finançament i ja han posat en marxa una campanya de micromecenatge i en Joan ha quedat a Vilafranca amb el lots i amb gent que impulsa aquesta recaptació d'obvés, perquè és una trobada de teatre infantil i juvenil que dur molts anys
sí.
Que no hauria de morir perquè, a més, es reuneix a moltíssima gent.
A moltíssima gent. I a més, és que és com únic allò, no?
Sí,
a més, parles de teatre infantil i tothom acaba mirant cap allà. I dius, com és possible que això ho estigui passant magre? I doncs, mira, tenim oportunitat de col·laborar perquè no sigui així. Mos ho contarà en Joan Ferreses de Vilafranca mateix, que a més és curiosíssim perquè Vilafranca, que així ràpidament i no importa ningú, però ho conec de prop i he viscut una temporada i, clar, veus una fira tan gran amb un poble tan petit, perquè Vilafranca és un poble, és molt menudet, tothom se coneix, però de bon de veres, eh?
Sí.
I, clar, llavors aquesta firota que hi va tot Mallorca i dius, ostres, quina passada, el que han aconseguit aquí, és tota una història.
I després mos ho contarà en directe, això serà a les 6:30, i abans aquí tindrem en Rafael González, que és membre de l'Associació d'Amics de les Bandes Sonores de les Illes Balears, que també han estat un bons col·laboradors d'aquest mes d'agost, i ell mos presentarà el compositor Danny Elfman, que segur que vos sona moltíssimes pel·lícules d'aquestes que diuen de blockbuster, que enganxen i que mos fan menjar crispetes. Això serà a les 6, però vinga, xerrant de crispetes, va.
Toca berenar, toca berenar. Avui és un berenar, mira, ara tot un recon, però hi ha berenar per molt de ser viu.
És l'hora de berenar. Ens trobam al replà.
De moment el que veig, Oliver, són bosses de cereals.
No, 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 molt millor. Espinso de molta qualitat per aquests amics d'aquí. Mira, ara passen.
Moixets.
Sí, amb la puta a berenar.
Que me'ls has dit, la família.
Sí, de... bueno, no, sí. No, no,
no, no les entrevistam, eh?
Però crec que Ana Matzi Lange, coordinadora de Baldea, la plataforma Balear per la defensa dels animals, crec que li farà feliç que hagin pensat en ells.
Sí, sí, efectivament.
Com estàs? Benvinguda al replà.
Molt bé, gràcies.
Sí, de tota manera, per tu posar-me unes galletes d'Inca en xocolata, això va bé?
Sí, recorda la meva infància.
Va, anem per aquí, si vols. Matzi, per entrar en matèria i situar-te on ets ara, aniran repassant diversos capítols de la teva trajectòria, però què és Baldea?
Baldea és una federació d'associacions de protecció animal i es diu Plataforma Balear per la Defensa dels Animals i se va crear quan el Centro Canino Internacional, us recordeu, estava amb plates havia de tancar i vàrem crear aquesta plataforma per ajudar en el Centro Canino.
Bam.
Però finalment se va constituir realment com una federació per fer denúncies, per fer tota aquesta feina que les associacions pues, no tenen temps.
Perquè... Val, t'anava a dir, vosaltres on vos situeu? Què assumiu que no assumeixen les associacions?
Bueno, nosaltres fèiem les denúncies, que era una demanda de les associacions, i tenim un quiròfano mòbil per... controlar, per castrar els mossos de colònies, dels carrers, i no de particulars, de colònies felines, i tenim convenis amb els ajuntaments. Fem al·legacions a la legislació tot aquest tema d'al·legacions de la legislació balear o nacional o la que sigui, no? Fem les al·legacions perquè tota aquesta feina, la gent que té refugis o sí. Que són associacions petites no tenen temps, és a dir, fan la feina del carrer d'ajudar els animals, però per la burocràcia no tenen molt de...
No tenen temps.
Sí, la força administrativa... Sí. Exacte, no? I Maxi, la teva implicació amb els drets dels animals, perquè també parlant de drets dels animals, ja te ve de lluny, de petita, d'on te ve?
Sí, realment ve de petita. Nosaltres, a casa meva, amb la meva mare, pues, vàrem sempre rescatar animals. Sí. I fa molt d'anys, quan vàrem venir a Mallorca, pues, havia molt de cans abandonats i acabàvem a casa nostra. Ara n'hi ha molt de mossos abandonats, però abans havia molt de cans abandonats i des de petita pues, sempre ha hagut animals a casa meva i les injustícies pues, me toquen. I sobretot tu veies pues, aquestes injustícies. Amb la gent no ho veus tan de prop com amb els animals.
Hi ha algun animaló d'aquests, de quan és petita, d'aquests de coïda, que recordis especialment o que duguis en escoret?
Quan jo era petit, quan vàrem venir aquí, crec que tenia 8 o 10 anys, vaig anar a la Societat Protectora d'Animals i Plantes, sí, que era l'única que havia, sí. Que estava a prop d'on està ara Carrefour, de la carretera Vall de Mossa.
Sí.
I vàrem adoptar un ca que era com el meu germà. I me va acompanyar tota la infància i és quan me varen demanar, varen anar a una tenda i van dir que aquest és el teu millor amic. I jo vaig dir no, és el meu germà.
I que no m'hi ha aquest canet?
Estrupi.
I què? I, bueno, no sé quina raça era, o és igual.
Bueno, era un mestizo d'aquests.
Sí, se'ls
saben tots. Aquest era peludat. I després varen venir molts més, però bueno, aquest era... que jo estimava pues, moltíssim, perquè mos va acompanyar pues, molts anys, quan jo era petita.
Aquí és estàvem escoltant aquest Tamás, Tears in Heaven. És un dels temes que mos has demanat, que Eric Clapton, no? Sí, per què t'agrada aquest?
Perquè... trobo que la música és preciosa, la lletra és preciosa, i durant tota la nostra vida nosaltres perdem molta gent, i trobo que és una bona cançó per, sí, per seguir visquent sense aquesta gent.
Sense aquestes persones, no? De tota manera, m'hauràs de...
I animals. No només persones. A vegades perds un animal i bueno, és molt... Bueno, la gent que ha perdut els seus animals, sí, ho saben perfectament. Pareix que queda malament que diguis que, bueno, això, aquest dolor, aquest patiment que sents i aquesta pèrdua que a vegades no sents amb una persona. És així de clar.
Això és el que te volia comentar, Maxi, que qui hem tingut animals, t'has acostumat a acomiadar-te, eh? Perquè, clar, tenen una vida més curta que la nostra, i quan ja dus una certa trajectòria vital, te recordes de tots aquells. Sí. I, a més, n'aprens una mica, dir-li adéu, crec.
Sí.
Maxi, tu vares néixer a Alemanya, ara ho deies, però vares venir a viure a Mallorca de 6 anys, crec que tenies. Sí. Com va ser això? Recordes qualque cosa d'allò?
Bueno, vaig venir amb la meva mare, que era una persona molt, molt moderna per aquest temps... I no me vaig sentir massa bé en el començament perquè tenia tots els meus amics a Alemanya i tenia 6 anys i era uns anys pues, que ja tens amics i bueno, però finalment primer vaig anar a una escola americana i després vaig anar a Cida, era massa gran i finalment vaig acabar en la Immaculada, en el terreno. I bueno, pues clar, tot un món...
Molts de canvis, no?
Molts de canvis, sí, sí, un món nou i bueno, i aquí encara estic.
I Maxi, també és interessant, a lo millor, comparar aquesta cultura de... el benestar animal, de respecte pels animals, segons el país. Tu, que segur que tens vincles amb Alemanya, que ets aquí, hi ha molta diferència? Socialment ha evolucionat diferent aquesta consciència?
Hombre, nosaltres hem progressat bastant aquí, però ells estan més avançats. És a dir, això de que és un mes de la família, pues, fa molt d'anys que existeix. Evidentment, en tots països hi ha gent bona, gent mal, dolenta, amb persones, amb animals, i no... però en general són més responsables. És a dir, quan agafen un animal, pues, tenen fins al final de la seva vida. Sí. No és tant un objecte, sinó un ésser viu que forma part de la família. Però crec que en aquest sentit hem avançat aquí, però encara n'hi ha molt d'animals que pateixen en els camps, fermats, cans fermats. Això és desastrós. Amb la calor que tenim ara és horrible. Bueno, han mort uns quants que nosaltres sapiguem. Segurament molt...
N'hi ha més.
N'hi ha més. I això ho hauríem de canviar, perquè pateixen, són éssers vius, són mamífers com nosaltres, i la gent s'ha d'adonar que això no pot seguir així.
I, Maxi, tornant a la trajectòria vital que vares fer en arribar aquí, vas creixent, vares arribar a estudiar a la Universitat de Biologia i has passat pel GOP. Què va representar aquest pas pel GOP? Què hi vares viure?
Bueno, jo vaig acabar biològica i vaig fer una tesina d'erissons de terra, de comportament, perquè el que m'interessava era el comportament animal. I, bueno, vaig... era just el moment que Miquel Àngel Marc va entrar en el GOP com secretari, com treballador, i quan ja va despegar el GOP d'una manera important, pues, Va ser un període interessant, encara tinc amics d'aquest període, i el que passa que quan vaig començar a fer feina a Càlvia, pues ja no tenia tant de temps, i un dia vaig anar a la canera municipal i, bueno, així va... La meva trajectòria va canviar. Mm-hmm. És a dir... Sí, va ser un període bo, interessant, i vam anar a recuentos de voltors, dragonera, yeah, amb els ocells, però jo no sóc tant una persona d'ocells, sóc més de mamífers, crec. Que encara que m'agraden tots els animals...
T'atira més el món dels mamífers.
Sí, bueno, sí, i justament vaig fer aquesta tesina d'erissons, i finalment era molt difícil en aquests anys de trobar feina com biòloga aquí a Balears o a Espanya, i vaig fer educació ambiental, vaig escriure articles a Brises, que era un suplement de naturalesa. Allà vaig aprendre quasi més que durant la carrera. I jo crec que la meva obra, que jo trobo que és la fins ara, perquè podria ser que vingués una altra, va ser un quadern de cromos per sa última hora, que era els ecosistemes de les Balears.
Sí. Que tu vares fer?
Sí.
El quadern de cromos.
Sí, aquest vam fer amb un dibuixant que ara no me'n record, però que va morir, desgraciadament. Mm. Va anar a Madrid, però va morir molt jove. I aquest ha estat un...
Que bo,
un
això.
Bo...
Sí,
després vaig fer educació ambiental i sempre col·laboracions amb llibres de residus. Mm. Sí, me'n record, en Esgob també. Era l'època de la incineradora, sí, i vam lluitar molt per la recollida selectiva.
Mm. Clar, tot va avançant i així, però a vegades mirant la informació que compartiu les associacions animalistes, tenim un poc la sensació de que encara hi ha molt per fer. Tu parlaves de que s'ha avançat, de que som més sensibles, però
sí,
encara hi ha molta feina, no?
Sí, sí. I desgraciadament... aquí a Balears, per exemple, no tenim ningú estament superior. És a dir, la llei diu que és cosa dels municipis, però hi ha municipis molt petits que no tenen igual un esdobre suficients per fer una protecció animal com toca. Uh-huh. Hi ha algunes excepcions de municipis, però... En general, trob que no hi ha, per part de les administracions, per exemple, la Conselleria d'Agricultura té unes petites... ells diuen que tenen unes petites competències, però jo crec que podríem fer més, per exemple, no? De donar ajudes a les associacions, però estan més per temes de ramat. I ja tenen prou problemes, i el Consell ho diu que no és de la seva competència, i llavors uno tira la pelota al tejado del otro, i és un poc trist.
Sí, l'administració, que la veus, Màxim? És com una aliada, com una contrària, o...
No, nosaltres fem molta feina amb els ajuntaments, i això és una feina propera, és a dir, que el que passa que, així com hi ha altres temes que ja tenen un pressupost més o manco... Bueno, mai els pressupostos són suficients, no? Però en el tema de protecció animal, amb algunes salvedades, s'ha de dir, no tenen un pressupost. És a dir, és molt, molt... és molt petit, i llavors no pots fer una feina ben feta. Per exemple, amb el tema de control de natalitat de colònies felines, pues, un poble igual com Villafranca, pues, crec que no tenia un pressupost... s'ha de dir, vaig anar a les rames al Batle i me va mirar com si fos un extraterrestre.
Sí.
I el tema de colònies felines és un tema molt, molt important, que s'ha d'avançar amb les esterilitzacions, que és la manera de controlar aquest tipus d'animals i amb més esforç per part de les administracions, de subvencions per als particulars, ara que ve una crisi important, de xip i castració, xip i castració, xip i castració.
I a més, la diferència entre un poble que, on s'exerceix aquest control i un que no, és tan gran?
Sí.
És que basta passejar pel carrer i se veu, se nota.
Sí, i a més, tu veus animals... La gent, la seva sensibilitat ha millorat, però no són suficientment conseqüents d'arribar fins al final. És a dir, quan tu dones menjar uns moixos al carrer, també has de agafar una gàbia trampa per castrar. Però sí. Si el teu ajuntament no hi ha dobbers per castrar, no hi ha gàbies, tu ets una persona major i no pots fer-ho tot sol,
sí.
I no hi ha voluntaris, o una persona... Per exemple, jo estic a Calvià amb sos animals, soc voluntària de sos animal, i vaig aconseguir un capturador de mossos amb un dobbers d'una fundació suïssa, perquè trob que és una de les coses més importants tenir una persona que faci aquesta feina ajudant els voluntaris, recolzant la seva feina. Per exemple, demà estic malalta i no trob ningú per donar a menjar a la meva colònia. Pues, hauria d'haver una persona no? que només, sobretot en els municipis grans com Alcúdia, Calvià... tots aquests grans, Manacor i tal,
sí.
I han de destinar molt més dobbers. I de totes formes, si amb la nova llei de protecció animal, si finalment queda com és la intenció, els mossos del carrer, és a dir, els mossos de colònia, han de quedar on són. No, és un maltracte i un patiment per als animals engaviar-los en un refugi. I està prohibit ficar-los dins refugis. I ja, és a dir, tot el que s'està fent ara aquí en dur tots aquests animals a Son Reus, Natura Park, aquests mossos que són tímids, aquests no se poden donar en adopció. És a dir, són animals que no se deixen tocar i han d'estar en el seu entorn.
Això,
espero que tot això canvi un poc, perquè fins fa poc deien que per exemple, que el xip hauria... Si se posa xip en els Mossos de Colònia, que per nosaltres hi ha moltes més coses més importants, perquè la identificació amb el tall d'orella és suficient per reconèixer que és un mos del carrer. Si després algú ho adopta i li posa xip, doncs fantàstic. I ara m'he perdut.
Ara toques molts de temes.
No, és que ara volia dir algo i ara no me'n record el que volia dir.
Bueno, estàvem amb els moixos de...
Bueno, que és molt important que...
I parlaves de la llei.
De la consciència també
ciutadana, no? De que la consciència ciutadana és castrar tots els animals de particulars, perquè n'hi ha moltíssims de moixos per en adopció.
Però una cosa, li posarem una mica de música que t'agrada, que ja que l'hem seleccionada l'escoltarem, i aprofundim més en aquestes qüestions, que encara hi ha qualque pregunta que t'hem de formular.
Vale.
Anem tirant cap al final de l'entrevista, Matzi, però mos has fet una descripció molt, diria que completa, no?, de lo que són els reptes d'entitats com la vostra. De tota manera, ara comentaves el tema, per exemple, de les colònies d'animals, però també mos venen a escap, per exemple, el tema de les galeres. Tot d'una pens, amb el cas Grisito, no?, en els tribunals, i la forma com la legislació i els jutges o els tribunals traten totes aquestes qüestions. Dins els grans temes que Valdea té entre mans, quins destacaries?
Bueno, el tema de lo que nosotros fem i que creiem que ara és molt important és el tema del control de natalitat dels animals de companyia, tant dels animals de companyia i els animals de colònies felines. Això trobam que és un tema importantíssim. En els animals de companyia, com per exemple Natura Park, ja els tots surten esterilitzats, les associacions també els donen esterilitzats, doncs hi ha una feina feta, però en els temes encara fa falta molta feina en el tema de control de natalitat en alguns pobles. Alguns pobles ja han fet bastant de feina, i si és un poble petit doncs és molt més fàcil de controlar que un municipi tan gran com Calvià, Alcúdia, Manacor, Inca.
Sí.
I llavors doncs, allà hi ha una feina i s'ha de destinar un dobbes i el govern, és a dir, no només els ajuntaments, sinó el govern s'ha d'implicar. I no ho estan fent fins ara. I jo espero que...
Que hi hagi un posicionament, clar.
Vinga, idò, anem a la darrera pregunta que sempre fan David, Maxi.
Sí, tornem a sac greu, les galletes en xocolata. Si haguessis de compartir aquest berenar amb algú, en qui t'agradaria fer-ho?
Bueno, a mi m'agrada molt el comportament animal... Pues amb la Jane Goodall, que va venir aquí a Mallorca i va estar amb nosaltres també. M'agradaria molt tornar a estar amb ella, amb en Conrad Lorenz, i després en Tom Regan, trobo que és una persona molt interessant, és un professor d'una universitat de Califòrnia i és una persona, pues... un filòsof de jaules abiertes, és a dir, de no tenir, és a dir, de protecció animal i de no tenir els animals engaviats, ni com és a dir, de com s'han de tenir.
I de ja ho veus, són tres referents de totes les qüestions que hem estat tocant. I recordeu-ho, si voleu conèixer una miqueta més Valdea, aquesta plataforma Balear per la defensa dels animals, és molt fàcil de trobar-la a través d'internet, de les xarxes. Maxi, moltes gràcies.
De res. I també fem educació ambiental. És a dir, educació. Sí. Anem a les escoles, que se m'ha oblidat dir-ho.
Molt bé. Idò, què he dit, Maxi Lange, moltes gràcies i una abraçada. Gràcies per la feina que feis.
Gràcies.
Que vagi bé. Pour éviter le purgatoire avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai, ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
A IB3 Ràdio, El Replà. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El dia ens avançam i començam amb els senyals horaris de les 9 en punt. Tenim ganes d'informació, ganes d'actualitat, d'emoció, ganes de voltros, els nostres oients, en rigor, pluralitat i un somriure. Ganes del dia. El dia. Amb Maria Ferrer. Cada dia a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
A partir de dilluns, 5 de setembre.
Perquè som una ràdio eclèctica i plural, a IB3 tenim totes les músiques. Deixa't seduir per les sessions de l'Eclèctic i de 10 a 11 del vespre amb Ferran Pereira.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Calvià 92.7.
El replà. Araceli Bosch i David Oliver. IB3 Ràdio.
Ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful.
I és meravellós comptar amb en Toni Camps, aquests hora baixes de replà d'agost. Com estàs?
Molt bé. Vosaltres?
Bé, a més per parlar de cinema i de gastronomia. Dos tops, eh?
Dos tops, sí, sí. Jo crec que se confabulen bé l'un amb l'altre.
Total.
Sí, 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 sí.
Va, i ja ho hem anat explicant, el que has fet, a més, durant tot aquest mes. Tu tries, anem a dir-ho així, a un cuiner o una cuinera.
Exacte.
Que li dius que triï en el mateix temps una pel·lícula relacionada...
Una pel·lícula relacionada amb la cuina, o de cuina, o de cuiners, o que tingui qualque punt que tingui que veure amb la cuina.
Vinga, avui com els dius.
I avui, en aquesta recepta radiofònica de pel·lícula del replà, avui tenim un plat farcit de tradició, cuina lenta i precisa, sentiments, rebeldia i emocions amagades a una corassa. I, a més, ho feim amb un cuiner que en sap molt de tot això. Tant que li va posar comer, beber, amar en el menú del seu restaurant. Un home que tresca per trobar el gust i el plaer dels plats que se retrobin amb la seva memòria gustativa i olfactiva. Benvingut, Miquel Gelabert.
El com tenim,
estàs?
Ja li poden dir hola, Miquel.
Bones tardes.
Ei, vaya presentació. Haurem de fitxar en Toni,
sí,
perquè
sí,
te presento
sí,
molt
sí.
Millor que nosaltres.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Com estàs, Miquel?
Bé, molt bé, molt bé.
Bueno, Miquel...
Aquí...
Digues. No, digues. Miquel Gelabert és un cuiner de fogons i de temporada, de tradició i memòria olfactiva i gustativa. Un nin que imitava els plats de sa predina i de sa mare a una cuina de jugueta i que diu que segueix cercant el gust que mos recordi a una forqueta plena d'ensaladilla de peix en prebabord, una mica d'all, en rap, patata de sa pobla i picada de juavert. Mm. Això se li diu tot una declaració d'intencions, eh? Cal?
Com ho saps?
Perquè som un trescador, també, jo. Jo també som un pot trescador. Tu tresques a sa cuina, jo tresco amb altres coses.
Escolteu, parlem de cinema, posam sa primera escena?
Parlam de cinema i parlam de comer, beber, amar, que... És una pel·lícula d'en Ang Lee de l'any 1994 que comença amb aquests renouats. Com podeu comprovar, Comer, beber, amar és una pel·lícula taiwanesa. Ho podeu comprovar per la música, bàsicament, i per tots aquests renous que fa el senyor Chu, que és el protagonista d'aquesta pel·lícula, un xef molt vell de Taipei, que mos conta la història d'ell i les seves tres filles, molt distintes entre elles, però que tenen un punt en comú, la rebeldia. Un punt de rebel·lia que no vol sortir fins que tot surt, i surt de cop, així, quasi com una escopeta de canó. Tradició, sa cuina com aliment i expressió de ses emocions i els sentiments, una de ses filles ho defineix perfectament. Els veïnats se comuniquen en ses cançons del karaoke. Nosaltres mos comunicant... Cuinant. Una pel·lícula que amb aquests títols de crèdit té com una... ja te demostra que ell té una previsió de cada ingredient cuinat amb el seu temps, amb ses mans i s'experiència des que sap que vol dir una grapada de sol. Cuinar com el senyor Chu, Miquel, sempre és possible en el nostre dia a dia o no se pot?
Bueno, el senyor Chu és un cuiner molt experimentat, molt d'any d'experiència, un gran restaurant. Jo crec que si t'hi poses, sí. Si cerques bon producte, que és el que tenim a Mallorca, jo crec que sí, que se pot cuinar d'una manera parescuda a que cuina el senyor Chu. Jo crec que és una alegoria en el quilòmetre zero. Els productes que emplea, perquè emplea els peixos que encara se moven dins aigua, els galls que els agafa dins el corral, té un gran rebost de coses meravelloses, i el que m'ha cridat també l'atenció molt és l'abellisme, presentació, l'exotisme oriental de tots els plats, que el meu no és cuina oriental, per descomptat, però sempre les coses noves. Quan vaig veure aquesta pel·lícula fa molts anys, m'ha cridat l'atenció això, no? Jo volia que els meus plats donassin una imatge per escut a la del senyor Chu, però duit a Mallorca.
Molt bé. Molt bé, molt bé. Ja que dic, aquesta pel·lícula comença amb tots aquests renouets perquè el títol de crèdit que dura com a 2 minuts i busques són el senyor Chu preparant et sopar des diumenge amb les seves 3 filles que viuen a casa seva i cada diumenge els fa sopar obligatòriament també. Exacte, com va teant. I els hi omple una taula de menjar absolutament gigantina que tu dius, és impossible que aquelles 3 nines, perquè sobretot n'hi ha dues
tan
primates, que són com un fil de pescar, se mengin tot allò que fa aquell senyor, que és increïble, que jo crec que en so gall o en sos peixos ja els hi bastaria.
És una
pel·lícula que, a més, mos conta l'història d'un xef de Taipei, com tu bé deies, d'un gran restaurant que cuina, fa el menú degustació de les noces del fill del governador. I a un moment donat, això sona així.
Tranquil, los últimos platos son guisos. Ahora prepararemos las aletas de tiburón.
Ah, me ha devuelto usted la vida, porque sé que lo solucionará.
Respecto a las aletas, el que las compró no tenía ni idea. En remojo tenía buen aspecto, pero en cuanto empezamos a hervirlas se deshicieron.
Ya. Me lo temía. No están en buen estado. Y al primer hervor empiezan a deshacerse.
¿Y qué hacemos? Es para la boda del hijo del gobernador.
No és tan mala.
Se posa molt nerviós. L'aleta de tiburón s'afusa tota, no sap què han de fer, tenen 400 persones allà. I ell, com que és un cuiner experimentat, diu, voy a hacer sopa de dragón. I aquell diu, mare de Déu, no ho aconseguiràs. Diu, sí, duim-me marisc, tot el marisc que trobeu. A cops de la cuina també passen coses d'aquestes, no? Vull dir, l'aleta de tiburón se te fon a dins olla i no saps ben bé com ho has de solucionar. Si intuïció és millor que una recepta seguida en el peu de la lletra, en aquest cas?
Evidentment. L'intuïció és l'experiència i el coneixement del producte jo crec que és fonamental per poder maridar gustos i sabors i textures que un moment donat o millor que feies compte és fer una cosa, però per el que fos se t'espanya una cosa i necessites de qualque manera crear un plan nou o una història nova, no? I jo crec que el coneixement dels sabors de que te rodegin, del paisatge que tenim, pues, t'ajuda molt a crear el que tu vulguis. Sí. I l'experiència també, sobretot.
Ara segur que pensava en allò de construcció, no? Dalt de construïdor. Això ha de venir d'una rada.
Exacte, això ha de venir d'una rada.
I en Ferran Adrià va dir, de construcció.
De construcció de la tortilla. Patates de la truita de patata i posarem sobo un costat, les patates d'un altre i la ceba per un altre. Escolta, ceba, ara que he dit de ceba, la truita de patata va en ceba, no?
Bueno, depèn.
Hi ha un debat molt gros aquí.
Depèn, perquè hi ha gent que ho agrada amb ceba i hi ha gent que ho agrada sense ceba. Jo crec que la cuita de patata tradicional va sense ceba, però jo la faig pit sense ceba i pit sense ceba. Jo m'agrada de les dues maneres.
Molt bé. Escolta, aquesta pel·lícula té un títol de 3 instints primaris. Comer, beber, amar.
Comer, beber, amar, sexo y comida, instintos primarios. Estoy harto de depender siempre de ellos. ¿Acaso no hay nada más? ¿Eso es todo lo que te ofrece la vida?
Seguimos vivos y cocinando. Algo es algo, ¿no? Por cierto, ¿qué me cuentas de tus recetas?
¿Qué les pasa a mis recetas?
¿No recordes que me dijiste que pensabas escribir-les? Ja sabes,
instints primaris, estic fart de dependre d'ells, diu el senyor Chu. Però al final, aquests tres verbs són una part fonamental de sa vida, no? I tu els utilitzaràs per posar com a nom en el teu menú. Encara segueixis el mateix camí? Amb aquests instints primaris?
Sí. Jo crec... jo crec que la naturalesa essencial del ser humà, no? Que se nota... Bàsicament, ens ho menjar, ens ho beguda i l'amor, no? I, per tant, nosaltres el que feim aquí amb Marc és donar menjar d'un producte que estimem molt, que és el mallorquí, donar a beure, no donar amb te de roca, com a la pel·lícula.
Com a la pel·lícula, ni sake, com els que se beuen aquests dos abans d'aquesta escena, que van gac com a sopes els dos cuiners.
Sí. Però sí que donar vins mallorquins, i estimar, perquè vaig posar estimar també, perquè estimar el que feim, perquè estimar la nostra feina, el nostre ofici, fa molt d'any que ho feim, i si no l'estimàssim no podríem seguir.
Exacte. O sigui, de fet, mira, ho acabes d'enganxar perfectament en Sotai, que ve ara mateix.
És increïble. Mi amor és una cocinera d'élite.
No me tomes el pelo, crecí en una cocina.
No, lo he dicho muy en serio.
Te parecerá una tontería, pero mis recuerdos están hechos de olores, de sabores.
Ya.
Solo retrocedo a mi infancia cuando me pongo a cocinar.
A mí me ocurre con la música.
No imaginas lo divertido que era mi padre entonces. Era maravilloso. Recuerdo que por la tarde, cuando volvía del colegio, me preparaba pulseras preciosas de pan. Y también anillos. Estaban decorados con toda clase de especias de mil colores. Me dejaba jugar en aquella gigantesca cocina y Jan se ponía celosa. Toma, siento nostalgia.
Nostàlgia d'estar, de ser una nina petita i estar ficada dins la cuina en son pare, mentre son pare li feia polseres de pa i anells de pa. Aquesta memòria gustativa i olfactiva, no? Era, i és a moltes cases a base de la cuina tradicional, i supos que segueixen tocant Marc, no?
Evidentment, jo crec que tothom té una memòria gustativa, que és la que de petits anàvem ensumant dins la cuina. Jo, en el meu cas, el millor més, perquè si a que nostre ja tenien un restaurant, mon mare i la meva cosina, i jo sempre cogutjava per segons i me passejava per dins la cuina perquè m'agradaven molt aquelles olors i aquelles maneres de tallar les coses, me quedava molt l'atenció. No? I el mateix m'ha quedat l'atenció de la pel·lícula. La manera de fer del senyor Chu, de fer les coses, la manera de tractar els productes, és molt molt bella, molt guapa, i molt respectuosa, sobretot.
Sí,
jo crec que és el principal.
Sí, és curiós, de fet, hi ha un moment donat que mata una carpa per cuinar-la i li fica, ara penso som un poc escatològic, però li fica dos palillos per dins la boca i li pega un cop ben fort en els dos palillos per matar la carpa i que la carpa se quedi com assustada i tingui tots els pulmons ben oberts i d'aquesta manera poder-la cuinar de la millor manera possible, no? Amb un...
Sí.
Ai, Miquel, menos mal que no estoy buenas tú.
Menos mal, sí, que no estoy buenas y te dediques a matar carpes pegant-li pelillos a dins la boca.
No.
Escolta, la pel·lícula també parla molt de relacions humanes, no? Parla d'aquesta relació del senyor Chu amb les seves tres filles, que no s'adobé en cap d'elles, sobretot amb una d'elles, que és un drama que, curiosament, és la que més estima i la que més té present, però també hi ha un altre personatge que per jo és meravellós dins la pel·lícula, que és el senyor Wang.
Hasta que papá me echó de vuestra cocina.
Para que tuvieses estudios y fueses alguien en la vida.
¿Acaso una mujer no puede ser cocinera?
No empecéis otra vez, por favor. Oye, Chien, yo creo que tú habrías sido una gran cocinera. Sin embargo, tu padre hizo bien en obligarte a estudiar, a tener una formación especial. El resultado salta a la vista. Tú has triunfado en la vida y todo se lo debes a tu padre por haberte echado de aquella cocina. Al final, solo eso cuenta.
No recuerdo que preguntase mi opinión.
Chien, tu padre hizo lo que creyó mejor para ti. Y ahora está casi tan viejo como yo para pensar con claridad. Para él tú eres su gran orgullo, el mayor que nunca pudo imaginar. Esto azudo.
És curiós que en aquest tros de la pel·lícula, que és un moment aquí on el senyor Wang té un atac i se'n va a l'hospital, el van a veure, i és l'únic moment de la pel·lícula, quasi, aquí on se descobreix què és el que sent el pare per la filla. Els mallorquins també ho som molt, no?, de mirar-nos i no dir res, i dir-ho tot en sos ulls, a dins la cuina també. Has d'aixecar una ceia i és que estàs a l'altra banda del fogó, ha de saber perfectament que en allò li falta sal?
Sí, jo crec que dins la cuina una cosa essencial és el diàleg. I el diàleg molt de pits, no és en paraules, sinó en gestos o maneres de moure les mans. Perquè la persona que tens en el costat o les persones que tens en el costat, que bàsicament és el teu equip, pot saber el que vols o el que necessites en aquell moment, no? Perquè moltes vegades en el passe d'una cuina professional és molt estressant i molt agobiant i se necessita molt guardar les formes i sobretot jo no, m'agrada molt el silenci dins la cuina perquè així pots estar pensant en el que has d'estar fent, no?
Sí,
jo crec que és essencial.
I deus estar sentint tot el temps aquells renous d'esguinevet de ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, no? Vull dir, si és un silenci a dins la cuina, només se deu sentir es menjar, preparant-se, no?
Clar, les olles bollint, l'aigua corregent, les cuines tallant, sí. Com molt poètic, està molt bé.
Com molt poètic, sí. Contrastat en so nervi i sa nervi i sa tensió que surten a sa pel·lícula precisament que es parlaven la setmana passada, no? Amb una bona receta, que és totalment lo contrari, un cuiner d'estrella Michelin que cerca una altra estrella Michelin i se baraen i se criden i se tiren de tot. Curiosament, a sa pel·lícula, a més d'aquestes relacions, també hi ha una relació molt humana en el que és la societat, no? En el que són els veïnats, com se xerren. De fet, aquesta escena de la que feien referència, de els veïnats se comuniquen en karaoke, bàsicament és perquè hi ha dos veïnats que tot el dia canten en so karaoke. Però precisament no se baraen en cap moment. Només hi ha una de ses filles que se posa nerviosa per això. La resta diuen, bé, deixa-los fer, ja s'aturaran, no? Vull dir, ells se comuniquen així, nosaltres mos comunicant d'una altra manera. I una de ses comunicacions que és més guapa per jo de la pel·lícula, a part de ses personatges, de la família, diguéssim, és la que passa en aquesta escena.
Ets tu?
Jim Long.
Hola.
Què ocorre? ¿El detective?
No, verás, San está indispuesta. No ha ido al colegio.
Oh. Adiós, comida.
Ya me extrañaba a mí que se comiese todos los platos que le preparaba. Nadie se acaba nunca mis costillas.
No te habrá molestado.
Al contrario. Dime, ¿dónde va a parar la comida que preparo yo?
Me la como, no fallo un solo día.
Qué vergüenza. Un gran chef como tú comiendo unos platos tan vulgares.
Mujer, no están tan mal. Además, ya no tengo para...
És curiós, no? El senyor Chu, un moment donat, acompanya a sa filla de sa veïnada, que és una nina petita de 5 o 6 anys, l'acompanya a l'autobús i se'n dona compte de que du dos bes per comprar menjar en el menjador i que sí. Està menjant una cosa que ell havia preparat el vespre abans i que ell havia trascat per dins la cuina i li havia pres, no? Unes bolletes de cranc. Aleshores, ell decideix que això no pot ser i li diu, jo te prepararé el dinar cada dia, no? I li prepara cada dia, se'n va a l'escola i li prepara el dinar. Els nins, companys, se tornen com a locos. De fet, acaben fent una llista de plats que volen, no? Jo vull bolletes de cranc, jo vull peix en no sé què, jo vull tal, jo vull qual. I ell se menja el menjar que li prepara sa mare. Aquesta relació amb sos veïnats és absolutament meravellosa. Però jo te volia fer una pregunta concreta. Es pelarà, s'educa quan són tan nins? Vull dir, aquesta nina acabarà sent una gran cuinera?
Bueno, jo crec que sí, que si de nina s'has acostumat a menjar segons quines coses, després t'agradaran aquestes coses. És a dir, si de petit t'eduquen menjant tipus fast food, menjar ràpid i tot això, de gran t'agradarà aquest tipus de menjar. Al contrari, si t'eduquen menjant un bon cuinat, un bon can, bon peix i tot això, jo crec que de major t'agradarà tot això que has estat menjant de petit. De fet, de petit és com els crans de memòria gustativa, igual que sempre anirem aquell gust i aquell sabor que de petit teníem i que ara cercam quan som majors.
Exacte. Escolta, i ja has trobat l'enceladilla? Ja has trobat la curada d'enceladilla o encara no? La curada d'enceladilla amb peix i és per a bord? Ja l'has trobat? Ja has trobat aquella recepta?
Sí, ja l'he trobat. Ja l'he trobat.
I d'haurem de venir...
Estem fent amb altres coses i cercant els mateixos sabors que teníem abans en presentacions distintes, amb altres històries. Una cosa sí que m'agradaria destacar també de la pel·lícula és el caràcter de cuidador del senyor, de cuidar totes les filles, de cuidar el veïnat, sí. Les veïnades també. I el que tu deies, el fil conductor de la pel·lícula és la societat. De fet, durant tota la pel·lícula, els trossos de la pel·lícula se van redimint a mitjançant el tràfic de Taiwan o de Taipei.
Sí, exacte.
Que quan comença una història, quan hi ha un canvi d'història, sempre en el principi comença el tràfic, un tros de pel·lícula, després feia un altre pic de tràfic, quan ja s'exposició de la pel·lícula del gran dinar on ell se releva i diu tot el que diu de la veïnada, antes hi ha una escena de tràfic també, jo crec que és el fil conductor.
El fil conductor de la pel·lícula és efectivament aquest tràfic que va per esquent cada vegada. És una pel·lícula fantàstica, us ho he de dir, va tenir un munter de premis i és una pel·lícula molt, molt, molt emocionant, molt emotiva, molt guapa, però sí que vos he de dir que és una pel·lícula de Taiwan. Aleshores, no vos espereu una pel·lícula amb un ritme trepidant, ni molt de tirs, ni res que se li sembli. Vull dir, ja han sentit d'acabar, no, ja han sentit com va. I és una pel·lícula d'emocions i de cuina, i de veure com se cuina, i aquest, el que deia en Miquel, aquest amor i aquest cuidat de tots els personatges que són els protagonistes, no?, d'aquesta història. Miquel, ha estat un plaer tenir-te aquí amb nosaltres parlant de comer, beber, amar i parlant de cuina i de tot el que ens has contat.
Moltes gràcies a vosaltres per comptar jo i ha estat un plaer també estar amb vosaltres.
Una abraçada, un beso ben fort, Miquel.
Un beso. Adéu.
Toni Camps, gràcies per aquest agost i segur que tornarem a connectar amb Deliciosa Cuina.
Segur que sí. I dream of you. Chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-bom, chi-bom-bom. Da-ti-do-di-do, chi-bom, chi-bom-bom. Da-ti-do-di-do. Via. Vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia.
Al Replà. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El pop rock és a IB3. Rec Play. Repassant la història del concurs pop rock amb la participació de l'Ajuntament de Palma. De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Rec Play a IB3 Radio amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is so he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate.
Aquesta setmana que estàvem tan llunàtics, tan galàctics, que vam aquesta segona hora de replà amb en David Bowie, en Pep Marcus mos ha enviat un missatge. Ja sabeu que ahir la missió Artemis de la NASA no va arribar a partir, però mos ha dit que pot ser divendres de vegades les 6 i mitja aquest coet podria partir ja per entrar en òrbita. Ja ho veurem, nosaltres li seguim la pista i en Pep Marcus estarà aquí per contar-mos-ho. Vinga, que tornem tot d'una més replà, que hem de posar molta banda sonora i connectar també amb en Joan Ferrés des de Villafranca.
Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see.